l'Info Vespre.
Bona tarda, és dilluns 14 de gener de 2019. Arrenquem setmana informativa amb l'última hora del cas del nadó ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron per les lesions que li va provocar el seu pare, un noi de 21 anys de Pineda que va confessar haver-lo maltractat. A aquesta hora hi ha una concentració de rebuig al maltractament infantil a Pineda de Mar, on hi participen també representants del consistori de la nostra ciutat. Ara mateix resumim tota la informació que hi ha sobre la taula. Abans ens presentem Nil Masats als controls tècnics i qui us parla, Andrea Bedina. Avancem continguts en titulars. Un bebè de 2 mesos està ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron, víctima dels presumptes maltractaments que li va infringir el seu pare. Aquest, de 21 anys i veí de Pineda, va reconèixer els fets davant el jutge de guàrdia d'Arenys de Mar. El pare està en llibertat amb mesures cautelars. La dgaia ha assumit la tutela del menor. L'Ajuntament de Pineda i Afers Socials de la Generalitat han anunciat que es personaran com a acusació particular en el cas. El síndic de Greuges adverteix que potser caldria revisar el protocol de maltractaments i, si cal, elaborar-ne un de nou específic per als infants. Rafael Ribó ha convocat per aquesta setmana una reunió amb Salut, la dgaia i Afers Socials per analitzar el cas. El petit va ser visitat fins a 4 vegades en diversos centres en les últimes setmanes. La regidora d'Esquerra de Pineda i diputada al Parlament, Mònica Palacín, ha admès que caldrà veure què ha passat, si ha fallat alguna cosa i, en tot cas, millorar-ho. Palacín ho ha dit avui al programa La Ciutat, ha parlat d'aquesta notícia d'abast i també de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat, als quals Esquerra no hi donarà suport, diu, si no es garanteixen els drets democràtics dels empresonats i a l'exili. Més qüestions. L'alcaldessa de Calella i l'executiva del PDeCAT s'han reunit avui a Waterloo amb el president Puigdemont per debatre la posició del partit davant també els pressupostos generals de l'Estat. També s'han tractat temes com les eleccions municipals previstes pel mes de maig. Escoltarem la valoració de Montserrat Canini després d'aquesta trobada a Brussel·les. I Esquerra Republicana ha fet un comunicat en el que demana al govern municipal consens i celeritat a l'hora de nomenar els nous responsables de direcció general i tècnica de Ràdio Calella Televisió. En parlarem amb la portaveu d'Esquerra Calella, Iolanda Matas. L'Ajuntament de Pineda es personarà com a acusació particular en el cas de l'infant de 2 mesos ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron amb diverses lesions. Presentava hematomes al cap i al braç i tenia 5 costelles trencades. Així s'ha decidit a la Junta de Portaveus que ha tingut lloc aquest migdia. El pare del bebè, de 21 anys i veí de Pineda de Mar, va confessar davant instàncies judicials ser l'autor de les lesions. La mare, de la seva banda, va dir en declaracions a Antena 3 que mai havia presenciat cap pallissa i que aquestes es produirien quan ella no era a casa. La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, la dgaia, ha assumit la tutela del menor i la Generalitat ha confirmat diverses accions de protecció del petit. Afers Socials de la Generalitat i també l'Ajuntament de Pineda es personaran com a acusació particular en el cas del bebè. Està ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron, estable dins la gravetat. L'infant està ara sota la tutela de la dgaia. El pare, qui va confessar ser l'autor de les greus lesions, està en llibertat amb mesures cautelars. Se li ha retirat el passaport i té prohibit acostar-se a menys de 500 metres de la criatura. A la mare se l'està investigant. En un comunicat d'aquest matí, Salut confirma que ha obert un expedient per tal d'investigar l'assistència prèvia que hauria rebut el nadó en les darreres setmanes i en diferents centres. Segons informava TV3, aquest cap de setmana el nadó de 2 mesos el van visitar el passat 27 de desembre a l'Hospital de Calella i li van donar l'alta sense que s'activés cap alerta. L'endemà, una infermera va comunicar als serveis socials de l'Ajuntament de Pineda, on està empadronada la família, que tenia indicis d'irregularitats en la situació del menor i demanava que es fes un seguiment. Es va activar llavors el protocol per famílies en risc d'exclusió social, però no per risc de maltractament. Davant d'això, el Departament d'Afers Socials està analitzant l'actuació dels serveis municipals. L'alcalde Xavier Mora ha mostrat total predisposició del consistori a col·laborar amb la Generalitat. La presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada ha reclamat més formació per tots els professionals de la salut i l'assistència social per garantir una correcta prevenció i abordatge en els maltractaments en els infants. Carme Tello ha mostrat la seva sorpresa pel procediment que, segons ha transcendit aquest cap de setmana, s'ha seguit en el cas del bebè. El Departament de Salut no ha concretat quantes ni en quins centres se l'hauria visitat en les últimes setmanes. La presidenta de la CIM, Carme Tello, ha indicat en una entrevista vista a l'Info Migdia que el protocol estableix que davant de qualsevol indici de maltractament és necessari que el pediatre examini l'infant. Igualment, ha reclamat més formació per tots els professionals per evitar errors.
Els professionals que tenen que fer-se càrrec de l'aplicació d'aquests protocols estiguin lo suficientment formats i preparats per detectar els elements que facin possible que es posin en funcionament els protocols. Em sembla molt bé que s'avisin a serveis socials, però primer hi ha que veure si aquest nen ha patit o no ha patit un maltractament físic. Pensi vostè que els maltractaments físics és el més fàcil de detectar, perquè les lesions es veuen, a diferència d'altres tipus de maltractes, com per exemple l'abús sexual.
Tello ha recalcat que a hores d'ara es desconeix de forma oficial quin ha estat l'assistència prèvia ni per quins motius es va atendre el petit. En tot cas, diu que si les informacions aparegudes són certes, indicarien una mala praxis.
Si el nen presenta totes aquestes lesions, és que no ens l'hem mirat, perquè si ens l'haguessin mirat, haguéssim pogut detectar perfectament, sobretot al nivell de les hematomes, visualment és molt fàcil de detectar.
El petit continua ingressat a la UCI de la Vall d'Hebron. El Departament de Salut de la Generalitat ha obert un expedient per investigar l'assistència prèvia que hauria rebut. La DGAIA se n'ha fet càrrec de la seva tutela. A tot això, el síndic de Greuges de Catalunya ha convocat una reunió amb Salut, Serveis Socials i la DGAIA per analitzar el cas i determinar si podria haver fallat el protocol establert. Rafael Ribó ha posat l'accent en que el petit va ser atès almenys 4 vegades en diversos centres mèdics i que només es va activar el protocol quan se'l va derivar a l'Hospital de la Vall d'Hebron. Considera necessari que se n'elabori un d'específic per nadons.
Fer un protocol dedicat específicament a la possible vulnerabilitat dels nadons i a donar-li la màxima visibilitat. Per tant, si alguna conclusió gruixuda em treure d'aquest cas és que no estem prou preparats com per fer evident aquesta visibilitat.
La presidenta de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada es mostrava també d'acord amb la proposta del síndic de Greuges d'elaborar un protocol específic per nadons. L'Ajuntament de Pineda de Mar a tot això ha convocat una concentració de rebuig contra el maltractament infantil. El consistori veí ha decidit fer un acte públic per mostrar el seu rebuig pel cas del nadó. La concentració era per avui a les 7 de la tarda a la plaça Catalunya, on s'ha llegit un manifest consensuat entre totes les forces polítiques amb representació al consistori, una concentració que, com hem pogut saber, en els darrers minuts s'ha traslladat a la plaça del Carme, on, segons apunten, hi viurien els familiars, els pares del bebè apallissat.
Serveis informatius de Ràdio Calella.
La diputada i alcaldable d'Esquerra de Pineda de Mar, Mònica Palacín, ha assistit aquest migdia a la Junta de Portaveus del Consistori Pinedenc, que ha convocat l'alcalde Xavier Mor per tractar precisament aquest cas. En una entrevista al programa La Ciutat de Ràdio Calella Televisió, Palacín s'ha posat a disposició de l'equip de govern i de totes les administracions a l'hora de millorar, si s'escau, els mecanismes per prevenir i actuar davant de casos de maltractaments infantils. La regidora i alcaldable d'Esquerra a l'Ajuntament de Pineda s'ha mostrat consternada pels succés. Comprensiva amb el rebuig social que això ha provocat, Mònica Palacín considera que els càrrecs electes han d'actuar amb responsabilitat en la defensa dels drets de la ciutadania.
Nosaltres, des de la discreció que hem de tenir com a servidors públics, com a càrrecs electes, doncs posar-nos a disposició doncs, de l'equip de govern i també doncs, a prendre decisions conjuntes si pertoquen. I per tant, doncs, ja ho dic, és a dir, són temes molt emocionals i jo crec que en aquest cas doncs, hem d'entendre no? aquest rebuig per part de la ciutadania, aquesta ràbia que ens colpeja a tots, però després doncs, cap fred i juntament amb la resta d'administracions doncs, a veure quina és que ha fallat i què podem fer entre tots per millorar.
En un altre ordre de qüestions, la diputada d'Esquerra al Parlament de Catalunya ha reiterat la negativa del partit a aprovar els pressupostos generals de l'Estat si es manté la situació de vulneració de drets democràtics a Catalunya, encara que això provoqui la caiguda del govern de Pedro Sánchez.
com sempre, amb una taula de diàleg hi serem, hi som, però el que sí que demanem és que aquest govern actual sigui conscient de la situació de vulnerabilitat de drets democràtics que en aquest moment patim i pateixen molts companys nostres, i per tant han d'haver gestos, i a partir d'aquí doncs el vicepresident, el Pere Aragonès, ja ho ha explicat clarament aquest cap de setmana i moltíssimes altres ocasions, de que no ens aixecarem de la taula de diàleg, que s'entén que uns pressupostos són una eina fonamental per poder dur a terme polítiques.
Per Palacín, un projecte de pressupostos que vetllin de forma real pels valors democràtics serien l'eina més efectiva per combatre el discurs xenòfob i de l'enfrontament que està prenent el protagonisme a la política espanyola de la mà, diu ella, de Ciutadans i Vox. A Catalunya, la diputada republicana ha garantit la unitat d'acció de l'independentisme, que matisa no s'ha de confondre amb fer llistes unitàries.
S'ha confós el que és unitat d'acció i, per tant, anar a la una pel que fa a les accions i al reprendre les polítiques que cal reprendre per part del Parlament i del Govern de la Generalitat, això, a fer una llista, una candidatura única, sigui a nivell nacional o sigui a nivell municipal. Jo com a diputada puc dir que tot el que fa la feina dels diputats i diputades al Parlament, a les comissions, hi ha claríssimament una unitat d'acció a l'hora de defensar el que són propostes de resolució de la resta de partits polítics, que tenim doncs una relació molt bona pel que fa doncs als diputats i diputades de Junts per Catalunya, com també doncs amb altres forces, com els comuns, com la candidatura d'Unitat Popular, inclús doncs amb moltes altres.
Sobre política municipal, l'alcaldable d'Esquerra s'ha referit a l'anunci sorpresa d'Enric Creus d'abandonar la cursa per les eleccions municipals. El candidat d'En Marxa, en la qual s'integra el PDeCAT, exposava motius personals i d'altres per renunciar a la candidatura.
Sap molt de greu, és a dir, sap molt de greu que durant uns mesos doncs, hi hagi un moviment, hi hagi un grup d'homes i dones que es moguin perquè s'estimen el municipi. Uh-huh. Jo des del món municipalista tinc claríssim que quan et poses en un projecte municipal és perquè t'estimes el teu municipi, i que per tant altres motius o un cúmul de motius hagin provocat que ell hagi pres aquesta decisió, que segur que ha estat molt, molt, molt dura.
Esquerra té actualment 5 regidors a l'Ajuntament de Pineda de Mar. L'alcaldessa Montserrat Candini ha viatjat a Waterloo amb l'executiva del PDeCAT per tractar diverses qüestions, entre elles la posició del partit davant els pressupostos generals de l'Estat. Candini ha posat de relleu que el PDeCAT continuarà insistint en la via del diàleg i en reclamar una comissió bilateral amb l'Estat. Candini també ha demanat al govern de Pedro Sánchez que compleixin amb les seves promeses. Un altre tema que s'ha tractat han sigut les eleccions municipals previstes pel maig d'aquest any. L'alcaldessa ha recordat que el PDeCAT es presenta a el dia a més de 900 municipis. Escoltem les declaracions de l'alcaldessa després de la reunió mantinguda entre la cúpula del Partit Demòcrata i el president Puigdemont.
La trobada amb el president Puigdemont és una trobada de fet que com a direcció de l'executiva del PDeCAT ja feia doncs diverses mesos que volíem fer, però que per diverses raons no ho havíem pogut, i certament doncs cau en un moment en què és important per moltíssimes qüestions, no? En tot cas, una de les qüestions, diguem, que se li ha explicat, doncs quina és la situació des del punt de vista de les eleccions municipals. El PDeCAT es presenta a més de 900 municipis d'arreu del país i també doncs lògicament s'ha parlat de tot el tema que té a veure amb els pressupostos de l'Estat, uns pressupostos de l'Estat que nosaltres el que reclamem és diàleg, però també alhora una taula de diàleg, no?, amb l'Estat, i per d'una manera bilateral per poder doncs realment intentar una sortida de cara doncs lògicament al conflicte que existeix, no?, i sobretot garanties pel compliment de les promeses incloses, que sempre de promeses n'hi ha hagut moltes al llarg de molts anys, però després de les promeses queden no res, no? Per tant, contrastar amb el president la visió, diguem, de Catalunya, la visió de l'Estat espanyol, i en aquest sentit, per part de la direcció del PDeCAT, insistim que no renunciarem mai al diàleg, i diàleg vol dir contrastar idees, vol dir posar al damunt de la taula diferents opcions.
Declaracions a l'alcaldessa Montserrat Candini a Ràdio Calella Televisió. La sortida d'aquesta reunió que han mantingut juntament amb l'executiva del PDeCAT a Waterloo, a la Casa de la República, amb el president Puigdemont. Fem ara una petita pausa per la publicitat i tornem.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Ràdio Calella.
Ones de bona música. Ones de bona música. Ones de bona música.
Al Frankfurt La Riera ampliem la carta. Vine i tasta les nostres novetats com els entrepans elaborats amb pa de coca i els cargols a la llauna. Plaer gustatiu a riuades. I no t'oblidis de les especialitats que ens han fet guanyar la confiança de tanta gent. Les patates braves, la paella casolana que fem a diari, els entrepans de sempre i un munt de coses més. Tant per beure com per menjar. I ara al Frankfurt La Riera també pots gaudir d'un esmorzar de brasa amb torrades i all i oli. Tot això i més en un agradable i familiar ambient a la nostra terrassa. Frankfurt La Riera, a la Riera de Capaspre, Calella, el teu punt de trobada.
Ràdio Calella. Ràdio Calella.
I som sempre, 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 sempre.
facebook.com/radiocalella, Twitter, @radiocallatv.
Esquerra Republicana ha fet un comunicat en el que demana al govern municipal consens i celeritat a l'hora de nomenar els nous responsables de direcció general i tècnica de Ràdio Calella Televisió. Tenim en línia la portaveu d'Esquerra Calella, Iolanda Matas. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Consens i celeritat són els dos requisits que es repeteixen al llarg de tot el comunicat i que ja han manifestat en anteriors ocasions des d'Esquerra Republicana.
Sí, sempre ho demanem. Quan més consens hi hagi, menys problemes en un futur podran haver-hi i sempre serà millor, no només per al govern, sinó ja per la mateixa aquí, per Ràdio Calella Televisió, que hi hagi un consens entre els grups municipals per poder triar el director i el cap tècnic, més que res, perquè després no puguin haver-hi malinterpretacions ni problemes de cap tipus.
A l'hora de triar el director per la seva tasca al capdavant i també perquè pot marcar, diguem, una línia editorial, però també en la seva banda tècnica, on diuen que és on ha quedat un buit més important, entenent que la figura d'Antoni Cintes, a més de director, era el cap tècnic i el que aportava tota aquesta part tecnològica.
Encara no sabem, perquè encara no ens imaginem que seran dos perfils diferents, perquè seran dues persones diferents, tot i que encara no tenim la confirmació de que sigui així. Esperem que seran dues persones. Dubto que puguem trobar el que vam trobar en una mateixa persona una segona vegada. Si és així, entenc que el cap tècnic, que la persona, el tècnic que fa falta, ja és urgent que hi sigui, però és que el de director també. Ara mateix hi ha un buit que suposo que vosaltres trobeu més a faltar que no ningú més. I per la línia editorial, suposo que la línia editorial, esperem, que és el que continuem dient i que hi hem dit abans i que continuem dient ara, que Ràdio Calella Televisió ha estat un mitjà plural i que esperem que tot i la línia editorial de la persona que entri continuï siguent un mitjà plural i que escolti i doni veu a tothom.
Esperem i de totes maneres treballarem perquè així sigui, per continuar oferint totes les veus i ser un mitjà de comunicació plural. Vostès diuen a la nota de premsa, cito textualment, que consideren que les decisions preses en relació a la direcció de Ràdio Calella Televisió no s'han pres seguint els criteris de transparència que exigeix l'empresa.
Com ja vam dir en l'anterior comunicat i com ja ha sabut a tothom, 10 dies abans de que no es renovés el contracte o que se'ns informés de que no es renovava el contracte, que no es podia renovar el contracte al senyor Antoni Cintes, hi havia hagut un Consell d'Administració amb el qual entenem que s'havia d'haver informat com a mínim que aquesta aquesta persona no se li podia renovar el contracte, no es va fer, continuem amb el mateix, i continuem dient el mateix, era una cosa que hauria d'haver estat planejada, que s'hauria d'haver fet amb un temps prudencial, i no només amb el marge estrictament que marca la llei, és un lloc de responsabilitat com perquè s'hagués donat un marge prou ample per poder treballar-hi.
Es va al·legar un error a l'hora de fer tots aquests procediments, potser a l'hora de gestionar el temps, però vostès veuen aquesta manca de transparència, com si s'hagués pogut actuar d'alguna manera incorrecta, pregunto?
Nosaltres esperem no, o no volem pensar que es va actuar d'una manera incorrecta, no s'ha treballat amb prou transparència, això és evident, no és la primera vegada que ho denunciem, no és la primera vegada que ho diem, però sí que volem pensar que tampoc s'ha fet de mala fe. Pensem, esperem, tot i que continuem esperant encara que ens donguin explicacions de l'alcaldia, que com a presidenta de la Junta encara tampoc ha donat explicacions de què ha passat, com ha passat i el per què ha passat.
Precisament per això li anava a preguntar a vostès, encara demanen o reivindiquen aquesta Junta General on sigui l'alcaldessa en tant que presidenta de la Junta qui doni explicacions, qui expliqui els motius d'aquest canvi a la direcció?
Nosaltres volem que doni les explicacions perquè creiem que les ha de donar. Que les doni en una Junta General o que les doni fora de la Junta realment és el mateix. Dins de la Junta també transcendirà el que passi i fora de la Junta també creiem que ha de donar, pot donar les explicacions de la mateixa manera. Que les doni. Només esperem això, que les doni. Que doni. No podem suposar el que ella dirà, que ho digui, simplement.
Doncs Iolanda Matas, portaveu d'Esquerra Calella, moltíssimes gràcies per donar més detalls sobre aquest comunicat en el que demanen al govern municipal consens i celeritat a l'hora de nomenar aquests nous responsables. Recordem que van donar un termini d'entre 10 i 15 dies a partir del 2 de gener quan es va celebrar aquest Consell d'Administració de Ràdio Calella Televisió. Continuarem en els pròxims dies amatents a aquest nou nomenament. Iolanda Matas, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
7:52, seguim en directe a l'Infovespre d'avui dilluns 14 de gener. Ahir diumenge van acabar les representacions de l'Estel de Natzaret d'aquest Nadal amb una funció més llarga del normal perquè s'hi va fer entrar una escena còmica nova i feta a mida per als representants de l'Ajuntament de Calella, qui per un dia van pujar a l'escenari i van fer d'actors. Una aparició que va aixecar moltes rialles i que va incloure diversos gags a càrrec, per exemple, del regidor Jordi Sitjà, Albert Torrent i Marc Buch, tots vestits de pastorets i els dos primers amb l'armilla tronc a fluor d'agents cívics.
Arriba l'encarregat dels jardins de la ciutat. Aguantaré o no aguantaré? Vete aquí la qüestió. Potser serà millor deixar la planta al teix, desplantar-la al terra dolçament. Ho pensaré. Mira que sí. No cal que t'ho pensis bé, que nosaltres la cuidem.
L'encarregat dels jardins de la ciutat era Marc Buch amb el dilema de què fer amb una planta per cuidar-la com cal. Amb veu potent, el regidor d'Esquerra, Àngel Badalló, apareixia en escena per sorpresa d'un altre romà, Josep Torres.
No us ho creureu, senyors, però primer deixeu que recuperi l'alè.
Va, vinga, va.
Les dones s'han tornat boges.
Les dones?
Quines? Les romanes.
I per què dius això?
Perquè ara volen manar. S'han cansat d'estar per casa fent les feines de la llar.
Ai, coi, i això és primer que vinguis així, gairebé vinguis despullat.
Oh, és que m'han de l'uniforme, i a més, violentament, m'han donat 10 mastegots i una puntada de peu. I és una sort que em veieu. Jo ja em veia mort.
No, no pot ser això que ens expliques. Les dones s'han revoltat.
Les romanes feministes eren l'alcaldessa Montserrat Canini i la regidora Margarita Valls. Apareixen amb l'armadura de guerra i amb molta determinació.
Què passa? És que no esteu acostumats que les dones vesteixin així. Nosaltres tenim tanta força en el cervell que podem fer més de 100 coses alhora.
I és això de que les dones no tenim al cap res més, que anem sempre ben bufones i a disposició dels homes, com si fóssim mobles vells.
Quina bronca, tu.
La Joanaia t'ha quedat la reflexió contundent.
Moltes gràcies, senyora. Poc a poc vaig a fer.
Sebastián Tejada feia de legionari i Cindy Rando de pastoreta.
On m'he d'apuntar? Perquè des que he nascut he treballat com un ruc sense parar tot el dia.
Doncs noia, vine cap. S'ha acabat. Apunta a la il·lusió. I acompanya'ns a fer la revolució.
Això no té aturador. Em sembla una idea excel·lent. Totes les dones de cop lluitarem pels nostres drets. Quin goig canviar la manera de conviure tots plegats. Quin goig ser les primeres en cercar la primavera de flors que han d'arribar.
L'escena dels polítics fent pastorets va acabar amb una cançó coral i entre aplaudiments del públic. En esports, un Suris Calella en quadre perd a Irun. Les calellenques han encetat l'any amb una derrota per 4-1 a la pista del l'ECA Enea. Les importants baixes calellenques, les de Gavi Fer i Sofia Xonzang, han marcat el resultat final. Tot i això, les nostres han donat la cara en tot moment. La nota positiva ha estat el primer punt aconseguit per Clàudia Pérez de la Superdivisió. El Termotur Calella ha guanyat 3-4 a la pista del Mataró, un partit molt ajustat. Una victòria en aquest partit que era molt important per poder continuar mantenint les possibilitats per entrar a la zona d'ascens. Segona derrota del Fundació Creu Groga de Waterpolo. Han perdut per 14-3 davant del Club Natació L'Hospitalet. El partit ha estat marcat pel joc dur dels locals i per un arbitratge desigual que ha perjudicat molt els nostres. Els nois de la Fundació en cap moment han trobat el seu lloc a l'aigua, un clar exemple de que els calellencs no han estat bé és el fet que només han marcat 3 gols, molt lluny del seu nivell habitual, on els calellencs acostumen a marcar més d'una desena de gols a cada partit. Les noies del Club Bàsquet Calella remunten per guanyar el Granollers, un partit molt igualat que ha acabat amb un marcador de 46-51 a favor de les calellenques. L'encontre s'ha iniciat amb un parcial de 12-2 favorable a les vallesanes. Les nostres han reaccionat ràpidament per posar el marcador 12-17. A partir d'aquí el partit s'ha equilibrat. Les d'Àlex Moral han jugat millor els minuts finals aconseguint una important victòria. El Club Bàsquet Calella Fundació Miquel Vall suma una contundent victòria que podria ser clau al final de la temporada. Els verds i taronges han guanyat per 76-47 al Sant Andreu Natzaret, un rival directe dels nostres per sortir de la zona baixa de la classificació. Els calellencs, conscients de la importància del maig, han sortit molt forts i amb una gran defensa han arribat ja a la mitja part, guanyant 39-14. El Club de Futbol Calella remunta 2 cops, un partit que acaba guanyant al minut 90. Ha guanyat per 3-2 el Molinos, un rival directe en la lluita pel títol. Els nostres no es van conformar amb l'empat i en el minut 90 va arribar el gol de la victòria que refermava el Calella al capdavant de la Lliga. Cal destacar el gran ambient a la graderia que ha ajudat el Calella a sumar 3 punts importants en bitlles, doble victòria de Pequín i empat dels equips de Calella Marxa i 2 victòries i una derrota pels equips del Club Tenis Calella.
Metipolit us ofereix el temps.
Hora de conèixer la previsió meteorològica de la mà d'Abel Flores, el Servei Meteorològic de Catalunya. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Durant les properes hores encara hem de tenir el temps a força tranquil, això sí, amb alguns núvols alts, prims, que es poden veure a sota vent del Pirineu, d'altres punts al nord del territori, andrà minvant amb el pas de les hores, i es poden formar alguns intervals de núvols baixos cap al sud de la Costa Brava, nord del litoral central, així com especialment al vessant nord del Pirineu, on seran més abundants i poden deixar el cel més ennuvolat. Per altra banda, continua la tramuntana a la zona nord de la Costa Brava, sobretot també al mestral entre el Cap de Salou, Terres de l'Ebre i el Cap de Tortosa. En aquests sectors el vent encara es notarà, però anirà afluixant amb el pas de les hores. Un vent que s'ha de mantenir de tramuntana i de mestral ben bé fins demà mig matí, migdia, tot i que progressivament durant les properes hores d'aquesta nit i demà matí anirà minvant d'intensitat. I si baixa la tramuntana, lògicament també l'estat de la mar anirà millorant. Avui encara amb àrees de maregassa, onades que podrien arribar a superar els 2 metres i mig d'alçada cap a punts del nord del Cap de Creus, sobretot la punta del Cap de Begú, però ja de cara a demà l'estat de la mar també millorarà i força. Una jornada de dimarts que vindrà marcada la resta per pocs núvols, boires en zones de l'interior que localment poden ser persistents a zones de ponent i per una temperatura que en general demà tendirà a ser lleugerament més baixa. És tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Net i Polit us ha ofert el temps.
Net i Polit, higiene professional per la indústria alimentària i hostaleria. Articles de neteja i desinfecció per l'ús professional amb registre sanitari i segell de garantia i qualitat. Net i Polit, carrer Sant Jaume 442, Calella. Telèfon 633-555-878. Net i Polit.
La farmàcia de guàrdia per aquesta nit és la farmàcia Badia, situada al carrer Barcelona número 26 de Pineda. Amb això nosaltres ens acomiadem. Ara, la banqueta. Que passi molt bon vespre.